Hola, hola, benvingudes al repetidor especial Nadal 2024. Un repetidor coral i comunitari inèdit i esponjós que farem amb les mil veus que habiten aquest món tan peculiar que és la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Qui sou per aquí ja podeu udolar a l'horitzó com si fóssiu criatures nascudes d'un conte de la Mauri Sendak. Va, cridem, cridem! Ràdio Maconda, on viuen els monstres. En una estona posarem nom i cara i ulls a totes aquestes veus d'un grup embogit de locutors bibliotecaris, artífecs dels fantabulosos podcasts de Ràdio Maconda, perquè sí, yeah, yeah, que diria el cantant de Metallica, en aquest repetidor especial Nadal 2024 obrim portes i fem tribu. Com cada mes i com cada Nadal, el Radio Show Cultural de l'emissora de les Biblioteques de Barcelona et torna a saludar des de la teva ràdio favoritíssima, Ràdio Maconda. Va, va, que m'ho estic creient molt. Disposats a enlluernar-te les oïdes amb versos de Nadal, relats festius estrafolaris i melodies que bufen la neu i la fan volar pels aires, a l'estudi 1 de Ràdio Maconda ens vestim de gala per a felicitar-te les festes en un repetidor de garlandes i polvorons, bombolles i entusiasmes. Avui no només estrenem nous elements en aquest equipament municipal, que és l'estudi de Ràdio Maconda, com el rellotge secundero psicodèlic que ens han posat, que els segons van a la inversa, o en local cosa ens serviria per avançar en el temps, però també ens està fent petar el cap. Això, farem un stories o alguna cosa d'això. També tenim escumes pels micros, aleshores ens podem apropar més, però no, perquè... A quan hem de parlar del micro? A un pam, vale? Tenim unes lamparetes que fan caliu, una càmera que ens pot enregistrar i milions de coses. Però és que, a més, avui també hem posat alguns ornaments nadalencs disloquetis que he portat aquí per l'ocasió, no sé, estovalles, llumetes, ninos... Fins i tot hem guarnit de màgia i campanes la nostra sensacional sintonia amb unes animades campanetes, fanfària... Mira, mira, escolta, escolta... Estan allà les campanes, encara? Bueno, ho teniu, no? Reps el feeling, tens el sentiment? Doncs va, el que anàvem, al Nadal. Si escoltes el repetidor, saps molt bé que aquí ens signifiquem pel nostre nom. Som veritables amants de les coses que es repeteixen, les coses cícliques, percutides, i som fidels a les rotondes de la vida, als costums insistents i les rutines infinites. I què és el Nadal, si no tot això en moda màximum, premium, luminescent, histèric, histriònic, anem a ser bons que el món s'acaba? És Nadal i com cada any tornen els dies de fantasia i vesc. Són setmanes vaporoses prendades amb la sensació de viatge i encantament, de sentiments nevats, viatges de tornada i visites familiars. I també són dies d'empatxos de canelons, de rebombori insistent, nadales desafinades i aquelles trampetes que fas amb el calendari d'advent, fotent les urpes abans d'hora el dia que no toca. Ui, és que vaig obrir el dia 20 i ja que estava, era un bombó de cos gravat. Tornen les legions de Pare Noels a centres comercials, de consumidors desaforats i repartidors accelerats. I sí, ja són aquí de nou els tions, d'ullets inquietants i expressions entre el riure i el patiment, víctimes del, no sé, del bondage, del S&M. Ara et poso menjar, ara t'estomaco amb un pal, ara et tapo amb una manteta de quadres i et recol·loco la barretina, ara et crido una cançó exigint regals i dolços i fins i tot et cremo, si recordeu com era la tradició, perquè s'ha de cremar al final, el dia de Reis s'ha de cremar el tió. Free tió. Des del repetidor, un any més, engeguem la nostra plataforma per alliberar el tronc català de les tradicions salvatges. What the fuck? Tornem a més coses que repeteixen. En aquesta època, ens taladren de nou els polítics presumint de qui la té més gran, la il·luminació nadalenca. Proliferen com cada any els balcons psicodèlics amb Santa Claus així trepadors i llumetes epilèptiques. Tornen els sospirs als dinars familiars, on sempre es reciclen els acudits dolentíssims, les converses mongers sobre taules forçades, els dibuixos animats a la tablet i els bons sentiments que via Moscatell o Ratafí esdevenen grans cristos familiars. Tornen els articles clickbait, estil nou tradicions nadalenques sorprenents d'arreu del món, 10 coses que no has de fer al sopar d'empresa o 29 pel·lis nadalenques que ens encanten. I també estan aquí de nou els paquets de regal inversemblants, l'emoció dislocada del matí de Reis, tornen els musicals de Nadal, la reivindicació dels éssers mitològics màgics. Però mira, sense que ningú pari mai atenció, aquesta jefassa que orbita per la casa, sempre damunt de tot, fent que regni l'harmonia, fent mil coses alhora i fent que orbitin tots els plats per la taula. Jo crec que som 2024 i a aquesta jefassa li hauríem de donar un sospir, un vermutet, mentre nosaltres anem a la cuina. No. Qui ha fet aquest riure? Què ha estat això? Que rar, no? La màgia. Doncs sí, ja està aquí el Nadal. Com sempre ve amb aquesta sensació estranya de que no t'acabes de creure que ha passat tot un any. I jo crec que paga la pena siguis creient, acretà, agnòstic o veguis a la tradició religiosa o la turbocapitalista i consumidora, posar una mica de bones intencions en aquests dies, portar-te bé ni que sigui perquè t'ho diu un anunci de refrescs i també ser agraït. És una mica més amable i ser agraït. Jo particularment estic immensament agraït a aquesta ràdio i a la gent de les biblioteques de Barcelona per permetre'm un any més, Albert Fernández, amb tots vosaltres, estar aquí i, clar, no puc deixar de dir els noms d'aquells que ens emparen. El Daniel Gelabert i la Montse Pozo i el Ferran Burguillos des de les grans òrbites de les biblioteques de Barcelona, també la Marta Cervelló i tot l'equip de comunicació, la Ginebra Vall de l'XRCB i els nous aliats que tenim aquesta temporada amb BitLab, i, més a propet, la Neus Castellano, la directora d'aquesta santa casa, la Biblioteca Gabriel García Márquez, que si no fos per ella jo crec que res de tot això existiria. Confio que seguirem de la mà i compartirem noves aventures aquest 2025. De moment, aquí a la ràdio parem taula, que ja és Nadal. I amb aquesta melodia somiadora del Paul McCartney us envio la idea que tinc per aquest repetidor especial Nadal, que no és altra que reunir-nos, mirar-nos als ulls, encara que no ens vegis, fer volar la imaginació i explicar-nos històries com si estiguéssim davant de la llar de foc. Jo ara callo ja, m'obro de braços per abraçar tot allò que em portin els estimats companys de Ràdio Maconda. El darrer que faré de mutu propi és inaugurar aquest repetidor Nadal 2024 amb un ritual atàvic, una nova tradició nadalenca que tenim a Ràdio Maconda. Ja és tradició, tot i que també és un sacrilegi en un estudi de ràdio. És el gran ritual de trencar una neula davant d'un micròfon. Estem traient la neula. Tenim neules, tenim unes estovalles, per sort, perquè si no seria... Pol, amb el teu permís, Pol McCartney. Vamos, eh? I ara sí que comenci la festa i la congregació. Estic fotent la neula, eh? Avui el repetidor, comptem... És que jo ara ja em relaxo, ja feu vosaltres, eh? Comptem amb la participació... Val, hi fos una mica d'esma, però ja l'últim, perquè estic amb la neula aquí. Comptem amb la participació, ja estan aquí, al meu costat, la Gemma Huasch i la Clara Marrugat, la Ràdio Macondes per excel·lència, constants d'un repetidor constant. Hola, com esteu?
Hola, Ràdio Macondes!
Hem tornat!
Sempre amb el seu jingle, que és la manera de saludar-nos, eh? Fins i tot quan la Gemma no té veu, perquè estàs una mica fònica.
La maledicció aquesta que et persegueix a tu amb la veu, ja. Avui m'ha tocat a mi.
Te l'he passada.
Canviat de víctima.
Ara sóc un Scrooge, un Grinch. Sóc el Grinch de Ràdio Maconda, també. Una cosa, encara que no tinguis veu, Gemma, m'ajudeu a presentar la resta de família Ràdio Maconda que congreguem avui a aquest especial Nadal 2024 del repetidor?
I tant, sí, sí.
Vinga, let's go. En aquest repetidor especial Nadal 2024 també comptem amb el Juan Carlos Belmonte, que cada mes ens porta al seu planeta B de música des dels imaginaris que crea a la biblioteca Vapor Bay. Hola, Juan Carlos.
Hola
a tots. Opa.
Hola.
El Roberto Díaz i la Olga Miñana, coneixedors de secrets de la ciutat, responsables de programa ràdio documental de Ràdio Maconda, el Barcelona versió original, no han arribat, però en breu estaran per aquí.
Sí, sí, jo crec que he vist a la Olga, però estan a taulell. Ara baixaran, és que això és una biblioteca, van d'una ràdio.
I després el Paco Belmonte, bibliotecari mutant i transverbal, que ens porta a conèixer els secrets concrets de l'univers bibliotecari a la seva fascinant divulgateca. Què tal, Paco?
Hola, què tal? Hola, m'agrada això de mutant.
Mutant, mutant, sempre mutant.
Soc mutant, soc divulgatecari. Sí.
Un ésser estrany.
La Mercè Cantos, que és la nostra guia al Ruta 40, el podcast destinat a descobrir els secrets patrimonials que trobem a l'entorn de les biblioteques.
I també el David Alcoi, que a contrallum dona veu a les petites editorials del nostre país.
Ai, la Iris González, gran recomanadora de literatura infantil, que en aquesta casa perpetra el podcast Lectures des de Can Mans i ens omple de lectures per a infants a les càpsules literàries Altres Mons.
Brutal, la Iris també ha de baixar per aquí en algun moment i tots els que ens deixem i no han pogut venir, com el Sergi Rodríguez, la Montse Pozo, la Pepi Sánchez, la Mireia Sala, la Núria Flor, l'Albert Lladó i la Neus Castellano, que ella mateixa, la directora de la García Márquez, voldria estar aquí, avui no pot estar, però li enviem un petó perquè, bueno, de fet, demà la veurem. Per últim, vull fer una mega gran ovació pel nom amagat, per la gran estrella, pel que ens estem guardant pel final perquè s'ho mereix, que és el Julián Figueras, la Bamba, coordinador d'aquesta santa casa Ràdio Maconda, artífex del Xinxorro i l'aparador intempestiu, i ara mateix allà als controls. Rebem el Julián amb un super aplaudiment.
Yeah! Yeah!
Dilo!
Yeah! Dilo, reina!
Dilo, reina!
Julián Figueras, com estàs?
Molt bé, aquí la Bamba, Don Hilario, el fill del ferroviari Figueras.
Et veiem a les palpentes.
De la modista Mari Carmen.
Bibliotecari de la Biblioteca d'Alexandria. Vols que et passi una neula a través del vidre del locutori al control? Podríem intentar-ho, això, però...
Seria la transubstanciació de la neula.
Sí, sempre que estiguem borratxos, eh? Julián, amic, un altre any de Ràdio Maconda, ja estem a les portes del 2025. L'any passat, recordo que en aquest especial Nadal parlàvem de que tocàvem els 100 podcasts en una temporada i mitja de Ràdio Maconda. Ara, no sé si tu, que ets molt estadístic, ets molt literari i molt estadístic, portes els números?
Sí, estem arribant al podcast número 200.
En sèrio?
Sí, però com que al llarg d'aquest programa ja parlarem en contra dels números rodons, doncs ho deixo aquí. Estem al voltant dels 200 podcasts i dels 40 col·laboradors, les 40 veus que fem aquesta ràdio, sense comptar convidats i entrevistats.
Clar, no, és una coral de milions de caps si comptem els convidats. En contra dels números rodons, és un altre nom de secció hipotètica pel repetidor.
I menys hipotètica del que penses.
Ja, ja.
Ara en parlarem.
Ah, vale. Gairebé 200 podcasts. M'agradaria conèixer el tio que els ha editat tots.
Insert joke.
Vaya paio. Vale. El Julián, com tothom que esteu aquí i tothom que anirà arribant a l'estudi de Ràdio Maconda, farà una aportació en aquest repetidor especial Nadal. Jo no sé res, no tinc ni idea del que farà el Julián, però tinc una sorpresa pel Julián i per tothom que esteu escoltant, que és una cosa que en realitat és creació del Julián, o almenys ell és el creador de la llavor primigènia d'una altra tradició de Ràdio Maconda, que és la postal sonora de Ràdio Maconda. És una mena de tradició que vam encetar el primer any, quan encara no estàvem ni fent graella habitual, programació habitual, que convidem a la Cèlia Millán, que és una bibliotecària mega contadora d'històries amb una veu especialíssima, que és gairebé de la màgia. Jo li poso alguns efectes al principi, però després ja ella és tot un efecte.
És la veu de les biblioteques
de
Barcelona.
És la veu de les biblioteques de Barcelona, tal com vam pensar ja fa un parell d'anys. I què passa? Que això ens hem engorilat, no, Julián?
Bueno, el que passa és echarle bidones al fuego, esto.
Cada any, d'una cosa que era simplement una postaleta de la veu de les biblioteques, us felicita el Nadal, no?, amb tres coses una mica ben escrites, doncs ja l'any passat vam desenvolupar un relat de Nadal que acompanyava aquesta senzilla postal, on van conèixer el desconegut escriptor Josep Turgó. Josep Turgó.
I a qui coneixerem aquest any?
Doncs coneixerem un altre personatge, que no vull fer spoiler del seu nom, perquè té conya. I, bueno, m'agrada molt aquest moment, Julián, perquè el Julián no ha sentit l'edició sonora final que ha fet aquest paio, que, hòstia, ho he dit a tot, no sé qui deu ser aquest paio.
Qui deu ser? Qui deu ser?
Però és que el guai, i això us ho explico a vosaltres, que no sé si ho sabíeu, Gemma Clara, els Belmonte, jo crec que sí que ho teniu clar, que això neix sempre d'un escrit que fa el Julián, que és un relat que jo li dic, ha de ser un relat de Nadal, i això és el Julián sempre escriu una cosa que és meravellosa, un conte de fàbula amb un objecte mitològic que ja és com ja té una significació brutal, però et manca una mica de Nadal, sempre.
Falta Nadal.
I això és jo que faig.
Nadalitzes.
Nadalitzo aquell relat, afegeixo coses, i en aquest cas jo crec que he lligat bastant totes les mogudes, tots els elements. aquesta creació de la qual estem particularment orgullosos i que ara sentireu tothom, doncs és brutal, no? Perquè neix de tres caps, tres imaginaris i té una plasmació sonora que és aquesta que ara sentireu i que el Julián Figueras, creador de la idea, la postal sonora de Nadal, sentirà per primer cop. Per tots vosaltres, escena mundial de la postal de Nadal sonora de Ràdio Maconda 2024.
Criatures de les lletres, habitants de la radiosfera, veritables amants de les natures plusquamperfectes. Un any més us parla la veu de les biblioteques de Barcelona, Ràdio Maconda. Ja són tres les temporades que aquí obrim micròfons i fem volar fantasies radiofòniques amb testimonis d'escriptores i artistes de tota mena, inspirats repertoris bibliotecaris, converses profundes o desenfadades i versos locutats amb els auriculars posats. En definitiva, aquí convidem a veus de grans i petits per fer infinita la nostra col·lecció de podcasts d'Alexandria, tan enriquidors que si escoltes un, voldràs sentir els altres 150 que hem fet ja. Amb aquest esperit, jo, Ràdio Maconda, una boca amb mil veus, una veu amb mil boques, us felicita un any més les festes, les històries, les flors, les biblioteques i la vida compartida. En aquestes dates, a les biblioteques, ens agrada recitar els versos de l'escriptora Enèsima Neula, murciana de l'època de la tele en blanc i negre, que va emigrar a Barcelona fa moltíssims anys. Vivia a la intempèrie i no tenia cap mania. Allà on li agafava la son, allà dormia. Però es mantenia sempre en el pont entre la vigília i el somni, no fos cas que li prenguessin les llavors que duia la seva petita alforja. Amb això, havia desenvolupat una oïda finíssima, que es diria afinada en el silenci anterior al món. Sentia el salt d'un gripau en una bassa asturiana, la respiració d'un pardal entre les branques i el primer floc de neu caigut a Europa. Als Nadals, la ciutat brullia amb sons de gent atrafegada, Pares Noel saltarins i melodies comercials. Tot i així, Enèsima Neula era capaç d'escoltar les campanes de la catedral de Sant Vito felicitant les festes des del castell de Praga. El primer raig de vi calent que servia cada tarda al mercat de Nadal de Nuremberg i també les grans gambades que feia l'Olenzero baixant per les muntanyes d'Urquiola amb el seu sac ple de regals pels nens dels pobles bascos. Tot això està documentat en el seu llibre Ressonàncies i dissonàncies del calendari d'Advent, que podeu trobar a les biblioteques de Barcelona. Una nit de Nadal la van veure portar-li aigua i polvorons al califa, al seu gos, i allí es va quedar dormida, de genolls, amb la galleda inclinada. El gos també va dormir, que era molt imitatiu en els seus costums. Quan el califa es va despertar, Enèsima Neula encara estava dormida amb la galleda a mitja alçada i no s'havia vessat ni una gota d'aigua. Califa va endrapar els polvorons i es va quedar mirant l'escriptora movent la cua amb la gola seca. Tot això està documentat al seu opuscle Dormir és obrir els ulls. Si us expliquem tot això, és perquè Enèsima Neula acostumava a plantar una prunera que donava una sola pruna a l'any. La pruna arribava a la seva maduresa perfecta el 25 de desembre i a la poeta d'oïdes prodigioses li agradava sentir el so tendre i llunyà. S'asseia sobre un roc o replà a uns quants centenars de metres de l'arbre mentre escrivia un sonet nadalenc que la nit recitava als nens del barri. Califa esperava al peu de l'arbre quan arribava la data. Tots els veïns, que ho sabíem, ens ajuntàvem a veure el prodigi. Quan la pruna es desprenia de la branca, el califa la recollia al vol i se la portava corrents a l'Enèsima Neula. Ella se la passava per la cara i se li esborraven les arrugues que li havien anat naixent des del 25 de desembre anterior. Finalment, se la menjava, os inclòs. La seva pell era tan fina que es veia passar l'ombra de l'os per la gola. Quan li preguntaven a què sabia la pruna, Anèsima deia: «Sabe a recuerdo». Tothom aplaudia, s'encenien els llums dels carrers i començava la festa i els balls. A tot això, ha caigut una nova pruna, que Ràdio Maconda fa un any més. Així que us desitgem un bon Nadal amb molt d'amor i grans lectures.
Anéssima Neula, for the world, des de Ràdio Maconda per al món.
Jo vull veure una sèrie d'això, sisplau.
Que és meravellós.
Julián, una cosa. El teu cap.
Sí, o sigui... està a sobre del coll.
Què t'ha semblat, Julián?
Està molt ple de fantasia, les músiques han volat a saco. I m'han encantat els apunts bibliogràfics, que això és molt bibliotecari, clar.
Clar, clar, clar.
Fantàstic.
Sí, un dels llibres, el titules tu i l'altre jo.
No? Jo no me'n recordo de res.
No te recordes del que tu vas fer, que
no,
vaig fer jo?
No, no tinc ni idea. Bueno, som un gallifante, tu i jo.
Som un gallifante, som un ésser mitològic amb dos caps. A tu què t'ha semblat, Juan Carlos? Has vist que recupero el Fairy Tale of New York dels Pogues, perquè per mi quedava bé amb l'Anèsima Neula i aquesta cosa de tradició, i com que l'any passat vam perdre el cantant dels Pogues, doncs jo crec que era bon any per recordar-la.
Bon, sí, sí, ha quedat supermaco.
Que guai.
Aquí la inspiració és el realisme màgic.
Sí,
no?
Totalment.
És parlar de coses hiperrealísticament, però amb un punt de màgia que li convé al Nadal, li convé al nom d'aquesta biblioteca.
Què t'ha semblat a tu, Paco?
M'ha semblat estupenda, en la línia de cada Nadal, que la Cèlia, a més, és que ho locuta molt bé.
Sí, és increïble.
I ens endinsa amb el text. Vull dir, és
màgia. És màgia tot. Sí, sense la Cèlia no sé si seria possible. O sigui, jo no m'imagino una altra veu. A tu, Gemma, t'ha molat?
Era com bizarr en certs moments.
Sí, sí.
M'encanta.
Clar, que som una mica friquis aquí.
No hi ha.
Els companys.
No cal que ho diguis.
Però en realitat és com molt essencial, molt de relat, de fàbula, de Nadal. Pues ja està. Jo ja us deixo l'estudi. Qui ve ara? Julián, què? La Bamba, quina mena de ritual estrany ens faràs fer?
Doncs avui us presento, atenció, una nova secció pel repetidor. Contra la superstició dels números rodons, us diré que avui fa 27 anys, 4 mesos i 12 dies que Enrique Vilamatas va publicar el seu llibre Per acabar con los números redondos. I honorant aquesta efemèride és que batejarem aquesta nova secció com Els aniversaris imperfectes.
Yes!
Secció on celebrarem els encants més recòndits del sistema decimal i ho farem per parlar d'allò més nostre, els llibres. I comencem amb bona punteria perquè avui fa 46 anys, 5 mesos i 3 dies que Álvaro Cunqueiro va ser entrevistat al programa A Fondo, entrevista que podeu veure a YouTube i que val cada segon del vostre temps. Sí, avui fa 46 anys, 5 mesos i 3 dies i 10 segons que Álvaro Cunqueiro, l'inconmensurable escriptor gallec, va ser entrevistat per Joaquín Soler Serrano.
Gente de antes, eh?
Vull dir que ara fa 46 anys, 5 mesos i 3 dies i 20 segons que Cunqueiro ens va deixar aquesta lliçó.
Bertrand Russell escribió una vez un ensayo que se titulaba Los conocimientos inútiles y decía que él, desde que sabía que los melocotones procedían de China, que en una batalla dada por el gran rey Yanisca de la India habían encontrado unos huesos de melocotón en los zurrones de unos prisioneros chinos, que luego se habían cultivado en Persia, de allí habían pasado a Europa, que cuando decimos nosotros pejigo o albérchigo, etc., lo que estamos diciendo es el pérsico, pérsico, el pérsico y tal, que había habido en francés una confusión entre un persicot y un precos precocis latino, el cual había dado a Pricot y tal. Desde ese momento, los melocotones me gustaban mucho más.
Desde ese momento, los melocotones me gustaron mucho más. És fenomenal. Sí, els préssecs són més gustosos si en sabem la història. I això és el que fem nosaltres. Això és carn de biblioteca. Donar context a les obres, donar context als llibres, context històric, context lector. Perquè els llibres, com el Nadal, són molt millors amb context. I el Nadal és el supercontext. Uh-huh. El context de contextos. I per això avui parlarem de llibres rars.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
El primer és, atenció, La Tournée de Dios, d'Enrique Jardiel Poncela.
Buah, això és meravellós. Sí. Va solo, eh? Julián Figueras va solo, eh?
A tope.
Va solo.
La Tournée de Dios va ser publicat exactament fa 92 anys, 3 mesos i 17 dies, el que ens faculta a nosaltres per parlar-ne. La trama es deixa explicar ràpidament. Resulta que Déu torna a la Terra en forma humana i ningú li dona bola. El troben avorrit, el troben mediocre, el troben ensupit. Avui en diríem que tothom pues, s'ha posat a xatejar, a postejar l'esdeveniment i a passar a la següent novetat i ningú l'està vivint. Si entenem el Nadal en la seva vessant religiosa, La Tournée de Dios, publicat per Blacky Books, és una heresia plena d'humor, d'humor i calat, d'humor i sociologia contemporània. I té raó Jardiel Poncela, perquè ningú atén cap missatge massa sofisticat durant molts minuts. També ho diu el gran Louis C.K., que sembla haver llegit aquest llibre.
Like, I think if Jesus comes back and starts telling everyone everything, it'll just, everybody's just going to be twittering, and they won't be like, I am Christ, and I have returned. Oh, my God, Jesus is right in front of me right now. I swear to God. But this is, I'm now going to impart to you, I have a twit pic of Jesus. Oh, my God, he's trending. Jesus is trending right now. Okay.
I don't have any idea
just,
what
can
he
you
said.
Just look at me for a second?
Buah, estic tan agraït que hagis portat Jardiel Poncela i Louis C.K., el repetidor de Nadal. Traduïm una mica el que passa en aquest sketch, que és brutal. Jo crec que s'entenia força, però...
Bueno,
això...
passa que Jesús torna a la Terra...
I la penya està mirant el mòbil.
I la penya li està fent fotos, publicant al seu Twitter. Estic aquí amb Jesucrist. Oh, mira que
està... Oh, my Jesus... God.
Oh,
mira, Jesus crying in front of me.
Es fan selfies on es veuen ells i Jesucrist al darrere sí. I ningú està parant atenció.
Sí.
Exactament d'això va la Tournée de Dios d'Enrique uh-huh. Jardiel Poncela. Llavors, això... Fem cas de Louis C.K. i de Jardiel Poncela. Si us ajunteu aquest Nadal amb amics, amb família, amb companys, doncs no correu a fer fotos, no correu a treure el mòbil. La gent, tots nosaltres, som petites divinitats domèstiques que hem de ser escoltades. I aprofiteu per llegir La Tournée de Dios perquè, més enllà dels seus encerts històrics, és bona, excel·lent i fresca literatura.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I per acabar aquesta primera edició dels Aniversaris Imperfectes, especial Nadal, mencionarem un llibre del dibuixant Edward Gorey.
Oh!
Gorey, un fric, un fricazo. Una persona extravagant, afable i solitària, dolça i terrorífica. Lynch abans que Lynch. Tim Burton abans que Tim Burton. Sempre portava un abric de pell i diuen que cada dia va anar al ballet. Cada dia van al ballet.
Ah, sí, Edward Gorey anava al ballet cada dia. Buah, tinc un munt de contes d'Edward Gorey a casa i avui he portat, de totes les coses que he portat el Niño Pingüino, no? És aquest del Tim Burton, que és una copiada absoluta de coses del Gorey.
Absolutament. Doncs avui, els Aniversaris Imperfectes, en parlem perquè fa exactament 61 anys, 11 mesos i 24 dies que Edward Gorey, mestre d'allò sinistre, mestre morbós i esfereïdor, il·lustrar un clàssic de John Updike publicat pel Rayo Verde, que es diu Los 12 Terrores de la Navidad. I tant si odieu el Nadal com si l'estimeu, aquest llibre espeluznantíssim s'agregarà a la vostra tradició. Començareu a desconfiar del Pare Noel, dels homes amb barba postissa que baixen per la xemeneia, hi haurà sang, hi haurà molta sang, pertorbacions i sacsejos psicofísics, i el món serà més misteriós, més flipat, o sigui, més interessant. Gorey, és veritat que cada dia vas anar al ballet? I amb aquest influx sentirem un Jingle Bells curiosíssim per tancar. Un Jingle Bells àrab, amb laúd, darbuka, percussió i looper. És un Christmas àrab, és un Christmas àrab. Les Bíblies sempre amb la seva ànsia d'universalitat.
Ah, no, jo ja m'he posat a sobre la taula. Ale!
Contra els números rodons, els aniversaris imperfectes us han portat Álvaro Cunqueiro i Ventral Marcel, la Tourné de Dios d'Enrique Jardiel Poncela i los 12 terrores de la Navidad il·lustrats per Edward Gorey.
Geni! Julián Figueras, aplaudiment, va!
I amb això ens felicitem literàriament el Nadal, aportant un context intrigant i rar a les nostres festes. I així els préssecs en sabran a què? En sabran a història universal.
Bueno, Gemma, Clara, que esteu aquí vibrant amb la secció neonata que ens ha fet el Julián Figueras, vosaltres què porteu? Espero que sigui un regal, que jo vull desembolicar regals de ràdio. Aviam què porteu.
Bueno, no sé si podràs desembolicar-ho, però vale, potser et desemboliquem a tu. Jo crec que us
agradarà. Les reines de l'unboxing.
Exacte. Boxing Day.
Tot torna, bueno, tot torna.
El repetidor.
Sí, avui us portem una secció una mica diferent. Vale. Llavors, per que el tingueu a Spotify, segurament us sonarà el recompte de música i d'artistes que es repeteix cada any. Aquell anàlisi psicològic que et fa reviure els moments més humils dels teus últims mesos.
La cançó que més obsessivament has sentit és aquesta. Sí, els teus artistes favorits o no sé què?
Et llegeix tant. És que per què tenir un psicòleg quan tens el Spotify Wrapped?
O el Filmin, eh?
El
Filmin també, que diu les pel·lis que has mirat. La teva pel·lícula d'aquest any seria una comèdia dramàtica amb tocs d'humor coreà, saps?
Aquesta sóc jo.
Bueno, en fi, com que en aquest estudi estem tots una mica així per allà, us portem el nostre propi rap del repetidor.
Hola, ha arribat el moment. El rap ja està a punt. I vosaltres?
La ràdio no s'atura. Sort que hem pres nota.
Ràdio Maconda ha tret nombrosos programes aquest any. Hi ha un que no us heu cansat d'escoltar. És potser aquest, el repetidor?
Que no és perquè sigui nostre, eh?
O sí, us deixem amb el dubte.
El repetidor ha emès 14 capítols i l'heu escoltat durant 527,51 minuts. Formeu part dels oients més fidels a Ràdio Maconda del món.
En el top programes del repetidor tenim a Barcelona Negra com el cinquè programa més escoltat.
En quarta posició, el més estiuenc, Mar de Fons.
El tercer que més veu gaudir, com no podria ser d'una altra manera, va ser l'especial de Sant Jordi.
Però encara us va agradar més la prèvia, els diàlegs de Sant Jordi amb Andrea Genovart.
Oh.
I el que definitivament us va robar el gran cor Maconder que teniu tots vosaltres ha estat el Festival Flic 2024.
Aquí, al repetidor, com ja sabeu, a cada qual som més icònics. Per això us portem el top 5 de les millors intervencions i anades d'olla que hem tingut en aquest estudi.
No volem senyalar ningú, però Albert, et pots anar preparant.
Vale. Vale, què?
En cinquena posició, hem escollit el mític Deadpool i la seva frase que ens agrada recordar de... ¿Dónde está la biblioteca?
¿Dónde está la biblioteca?
Exactament aquesta. En quart lloc, hem de donar-li reconeixement a l'Albert per escriure i repetir-se molt en les seves introduccions, en els seus monòlegs, que de vegades se li va una mica de les mans.
Sí, sí.
No podem oblidar també que ell sempre va acompanyat de la seva millor amiga, la Fonia. És per això que avui volem recuperar aquest moment mític de l'Albert Fernández.
Es repeteixen els cibes trimestrals. Tu els entens? Jo tampoc. O les revolucions intestinals després d'una calçotada salvatge. Però ja que hi tornem sempre, tot i que la cosa repeteix. Es repeteix malaltissament la pregunta com estàs quan et trobes amb algú que coneixes superficialment i, especialment, aquesta ardent sensació que no li interessa gens que responguis altra cosa que bé. Es repeteixen els clàxons, els fracassos, les distàncies, la mort i la primavera i també aquesta mena d'afonia que m'ataca cada cop que faig un repetidor.
En tercer lloc, no és que sou unes egocèntriques, Però s'ha de recordar el moment en què quasi trenquem la porta de l'estudi el primer dia que ens vam unir el repetidor. Recordem aquella entrada.
Mira, Albert, et presento a la Gemma Guasch i a la Clara Marrugat, estudiants de periodisme i des d'ara mateix, voluntàries noves col·laboradores del repetidor.
Què?
Vinga, passeu, passeu al locutari.
Però...
Però...
Però això no m'ho estic imaginant, està passant? Estan entrant dues persones... Tanca, tanca.
No.
Encara que el percurs se'ns va descontrolar una mica, ho sentim molt, volem donar-vos les gràcies per acollir-nos aquesta temporada al repetidor.
No, gràcies a vosaltres.
Sí, sí, moltíssimes gràcies, de veritat.
No, gràcies, no. Pensa tu. Us veig abans.
És Nadal, així que... Volem donar...
És moment d'agrair.
És moment d'agrair.
Gràcies, ja ho he dit, que s'ha d'agrair, s'ha de ser amable, s'ha d'agrair les coses.
Exacte. Continuem amb el segon joc que se l'emporta ni més ni menys que l'immillorable, el geni, el nostre estimat tècnic, Julián, amb les seves idees per noms de secció que avui, de fet, s'ha fet realitat.
Yeah.
Primer títol de secció, literatura i pròtesi.
escriptors tullits.
Per exemple, un altre seria la eufòria del semifinalista.
No, perquè busques el contrari del que jo vaig dir aquí una vegada al repetidor, que era la melancolia dels semifinalistes, i tu busques l'eufòria.
Sí.
Quin tio tan positiu.
I després, per què no, hi hauria una secció que es diria els aniversaris imperfectes.
Ah, bona.
I el mereixedor de la primera posició és pel moment més random, més paranormal, més boig i de completa solitud que ha tingut el repetidor aquest any. El premi a millor interpretació és per... Clara, un redoble de tambor, sisplau. L'Albert!
A veure, posem una mica de context als oients. Abans que arribéssim nosaltres, l'Albert estava tan sol a l'estudi que va tenir una al·lucinació amb una intel·ligència artificial imaginària que es deia Iocasta.
Buah, hi ha tanta llum en aquest estudi que em penso que tinc al·lucinacions. Però hi ha algú allà, no? On el vidre... Ei, hola? Hola, que hi ha algú?
Hola.
Hola, perdona, és que estem gravant. Ara torna el meu company, però si pots...
Sí, he vingut a ajudar-te.
Sí? Ah, vale, potser és la noia que em va dir al Julián que volia venir a ajudar-nos a l'estudi. És que té com una aureola rara. No l'acabo de veure bé. Bueno, miopia, astigmatisme sense tractar fa anys, que esperes? Vale, doncs com et dius?
Em dic Iocasta.
Iocasta, com mola.
El tall és bastant bèstia. Albert, algunes declaracions? Vols dir alguna cosa al respecte? Vols agrair el premi Gaudí?
És que, bueno, moltes gràcies per aquest premi, perquè tinc aquí el trofeu.
A todos los que me han apoyado, a todos los que han creído en mí desde el principio.
A tothom que em va deixar sol en aquest estudi tantes vegades mentre feia el repetidor, mentre locutava a l'hora que tocava els controls i te reveia convidats i entrevistava, no sé, a tota mena de personatges de la cultura universal, gràcies. I aquells que mireu rar, que està passant ara, perquè va venir la Iocasta, que és una intel·ligència artificial que es va condensar aquí a l'estudi i un cert dia em va ajudar a fer uns continguts perquè jo no tenia amics ni amigues. I ara, bueno, doncs clarament això també m'ho estic inventant. És un soliloqui i vosaltres no existiu. Iocasta no existeix, vosaltres tampoc, això no ha passat.
Som veus de la vostra imaginació.
Gràcies. Un aplaudiment, no?
Un aplaudiment.
Hòstia, que és gratis aplaudir. Què passa? No sentim meu aplaudiment. Home.
Viva el solipsismo.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí, seguirem parlant de tot el que et repeteix en el nostre cap. Moltes gràcies, Clara i Gemma.
El repetidor.
Hola a totes i tots i molt bon Nadal. Jo sóc David Alcoi, conductor del podcast Contrallum de Ràdio Maconda, i la meva aportació al repetidor de Nadal d'aquest any serà quelcom molt nadalenc. un anunci publicitari. Si no sabeu què regalar aquest Nadal, penseu en regalar llibres de petites editorials catalanes. Llibres on podeu descobrir un munt d'autors desconeguts o poc coneguts, llibres editats amb un amor increïble pels seus editors, editors que fan una feina immillorable per la literatura i la cultura del nostre país, llibres de tots els estils imaginables, poesia, assaig, literatura negra, literatura fantàstica... Sincerament, si no sabeu què regalar aquest Nadal, penseu en regalar llibres a petites editorials catalanes. És un consell de Contrallum i Ràdio Maconda.
Pel desembre arriba el fred i el tràfic per resoldre les gestions i fer les compres nadalenques. Els carrers estan plens de gent que va amunt i avall i que només s'atura davant dels semàfors. Però ep, aquest semàfor d'aquí és diferent. Quan està el llum en vermell es veu la silueta de Filemó. I ara que just ha canviat i s'ha posat en verd, es veu la silueta de perfil de Mortadelo caminant. És extraordinari. Es tracta d'un dels quatre parells de semàfors per a vianants de la ciutat de Barcelona, que incorpora els personatges de còmic Mortadelo i Filemó, en homenatge al gran il·lustrador i guionista Francisco Ibáñez. Aquest està ubicat a la cruïlla del carrer del Treball amb el carrer Concili de Trento, just davant la porta de la biblioteca Gabriel García Márquez, perquè té un fons especial dedicat a l'il·lustrador i guionista. Un altre semàfor està en un lloc cèntric per poder ser vist per moltes persones. És a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Ronda Sant Pere. El tercer està al carrer Comte d'Urgell amb el carrer Manso, a la vora del Mercat Dominical del Llibre de Sant Antoni. El quart està projectat i encara no s'ha dut a terme. Ara mateix entrem a la biblioteca Gabriel García Márquez. La biblioteca té el fons especial dedicat a l'humorista gràfic Francisco Ibáñez, a qui l'Ajuntament de Barcelona li va concedir la medalla d'or de la ciutat al mèrit cultural l'any 2023. I per això a l'exterior hi ha el primer semàfor dedicat als personatges de Mortadelo i Filemó, inaugurat l'octubre de 2023. Mortadelo i Filemó són personatges de còmic i van aparèixer per primera vegada a la revista Pulgarcito el 20 de gener de 1958. I eren dos detectius privats amb una agència pròpia. La historieta era paròdia dels personatges clàssics de Sherlock Holmes i el Dr. Watson. Després els personatges van canviar a agents de l'organització secreta TIA, Tècnics d'Investigació Aeroterràquia, paròdia de l'agència secreta nord-americana CIA. Mortadelo és un agent alt i prim, calb, té el nas allargat i du ulleres i un vestit negre. La característica que l'ha portat a la fama és que sempre s'està emprovant disfresses, amb les quals pot transformar-se, per a sorpresa de tothom, en qualsevol cosa, des d'un elefant fins a una formiga. Al principi duia un paraigua negre penjat del braç i lluïa un barret d'on sempre extreia les disfresses. Filemó és més baix que Mortadelo i és el seu cap. Duu una camisa blanca i uns pantalons vermells. En els primers anys de la seva publicació duia una pipa a la boca i una roba similar a la de Sherlock Holmes. És qui se sol endur les garrotades quan alguna cosa surt malament, que és gairebé sempre. Doncs bé, suposo que ara ja podeu deduir la recomanació lectora i l'itinerari. És el còmic de Francisco Ibáñez titulat Mortadelo i Filemó, Bones Festes, de l'editorial Bruguera i Penguin Random House, de l'any 2019, dins la col·lecció Mestres de l'Humor número 54. Està editat en català i en castellà i es pot trobar a les biblioteques de Barcelona. La historieta comença esmentant els tòpics de les festes nadalenques, amb un cert to irònic per després fer el gag humorístic. Per exemple, a tot arreu hi ha un ambient de felicitat i alegria pel sorteig de la loteria de Nadal i llavors fa un acudit de la pedrea. En una escena es veu uns rocs caiguts d'una muntanya i un cotxe sepultat. Un individu de dins el cotxe, que no es veu, li retreu a l'altre, que tampoc es veu, el que deia un rètol de la carretera. No era "es venen condiments", sinó que deia "despreniments". Despreniments! Les altres escenes del costat segueixen la mateixa línia d'humor del costumisme satíric, com en la que es veu un matrimoni que està en un racó del balcó perquè ha estat expulsat del menjador per les branques d'un arbre gegant de Nadal, degut a que el marit li ha estat posant adob des de l'any anterior. El còmic està farcit d'anècdotes divertides i entretingudes relacionades amb les festes nadalenques, Cap d'Any i Reis, i les que passen a l'organització fictícia d'investigació on treballa Mortadelo i Filemón. Per als que us voleu endinsar en la lectura del còmic Bones Festes de Mortadelo i Filemón, podeu ajudar els dos agents secrets a buscar la butlleta premiada del seu cap, el superintendent Vicenç, que se l'ha endut al vent per la finestra. És la màxima prioritat. La trobaran? La trobareu? I quin és el premi? Si voleu saber què més hi passa, ho haureu de llegir vosaltres mateixos. I si voleu gaudir de més aventures de Mortadelo i Filemón, les podeu trobar al fons especial Francisco Ibáñez de la Biblioteca Gabriel García Márquez i també a d'altres de les biblioteques de Barcelona. Ara, pels més caminaires, una recomanació d'una petita ruta en dos indrets per visitar. L'edifici de l'antiga editorial Bruguera, on havia treballat l'il·lustrador i guionista de còmics Francisco Ibáñez, juntament amb altres companys, i que actualment és el centre cívic El Coll La Bruguera. I el segon lloc és el fons especial dedicat a l'editorial Bruguera, que es troba a la Biblioteca Jaume Fuster del barri de Gràcia. Molt bona lectura i bones festes des del programa Ruta 40.
Oh, mira, ja tenim aquí a la Olga i al Roberto de Barcelona, versió original. Què passa?
Hola, Albert, i radio oients de Radio Maconda.
Radio Maconders de tota la vida.
Pues Radio Maconders. És tot un plaer poder compartir amb tu, Albert, i amb la resta de companys un nou especial de Nadal de El Repetidor.
Que guai, Roberto. Què tal, Olga, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Doncs, aviam, suposo que porteu alguna crònica nadalenca de la nostra ciutat.
Efectivament, Albert. Avui, el Barcelona versió original et vol apropar a la història d'un dels esdeveniments tradicionals del Nadal de la ciutat. I segurament un dels més populars, juntament amb la cavalcada de Ses Majestats, el Rei Mag.
En sèrio? Jo pensava que et referies al Disney on Ice, no sé, qui es pot resistir a veure patinar el Mickey amb els seus amics, el Goofy, el Donald, l'Ariel, el Frozen, sobre una pista de gel.
Bueno, quasi, Albert. Això també és un clàssic, però del que et parlarem és d'una tradició nadalenca més d'aquí, més nostra, i que segurament tothom que ens escolta ha visitat alguna vegada. Parlem de la Fira de Santa Llúcia.
Molt bé, sí senyor, tota una cita nadalenca de Barcelona sense desmereix el Disney on Ice, que és mi rotllo.
Per als més despistats, la Fira de Santa Llúcia és la fira de pessebres i d'ornamentació nadalenca més antiga de la ciutat. Enguany la pots trobar, com des de fa una pila d'anys, a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, del 29 de novembre al 23 de desembre. Es tracta de l'única fira del món que disposa de 180 espais de venda de productes exclusivament nadalencs, pessebres, figuretes, molsa, cagatiós, arbres de Nadal... Tot i que també hi ha parades dedicades a l'artesania i, a més, es poden presenciar un bon grapat d'activitats nadalenques. Això ho pots trobar aquest Nadal, però al Barcelona versió original tenim la voluntat d'anar una mica més enllà i poder contar-te quin és l'origen de tot plegat. Comencem.
La Fira de Santa Llúcia és el mercat de Nadal més antic que es fa a la ciutat. Es remunta a l'any 1786. Dues fonts concretes i fidedignes ens constaten aquesta data. Per una banda, Rafael Amat, escriptor català conegut com el sobrenom del Baró de Maldà, que va viure a cavall dels segles XVIII i XIX. En la seva extensa obra Calaix de Sastre, un dietari de 60 volums, escriu el segon dels volums. Dia 13 de desembre, Santa Llúcia, Verge i Màrtir. Hi hagué festa dins de la catedral, en la capella i altar on s'hi venera la imatge de Santa Llúcia amb alguna relíquia. I fora els claustres, en fira al davant, en son carrer, moltes casetes de pessebres, cabretes, palacios del rei Herodes, figures de barro i cartó primoroses, imatges de sants i pastors, bous i mules i altres bèsties que porten prou empentes de gent en el carrer. D'altra banda, la segona font és la del reconegut folclorista Joan Amades, que confirma la data de 1786 com la més antiga i versemblant.
Tot i que sembla que la Fira de Santa Llúcia ja era un esdeveniment habitual i popular dins del calendari firal de la ciutat, i per tant cal pensar que ja existia abans d'aquesta data, però no hi ha fonts que ho puguin corroborar. El que sí que coneixem són els noms de dos dels primers firaires documentats, en Josep Serrat i en Joanet Fontanils, tal i com recull Jordi Mutjó en la seva tesis doctoral al voltant de la fira. La Fira de Santa Llúcia de Barcelona, la primera fira de pessebres documentada, 1786-2012.
El primer filaire, Josep Serrat, es troba documentat l'any 1789. Es tracta d'un mestre capcer que, a banda de fer mobles de clara, en una reclamació a les autoritats, tenia una parada de pessebres i figures. El segon firaire, Joanet Fontanils, apareix citat amb data de 13 de desembre de 1803, al volum 27 de l'abans esmentat Calaix de Sastre del Baró de Maldà, i, curiosament, és fill d'un dels seus criats.
Segons l'autor, aquest era el perfil dels primers firaires, artesans que durant el període previ a Nadal es dediquen, com a activitat complementària al seu ofici, a la venda de figures de pessebre o construccions de cartró o suro. Ara ja coneixem els orígens de la fira, però qui era aquesta tal Santa Llúcia i què vinculació té amb Barcelona? I per què s'anomena Fira de Santa Llúcia a la Fira de Pessebres de la ciutat?
Ah, bona, 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 aquesta investigació. Jo ni idea de per què es diu Santa Llúcia i per què Fira de Santa Llúcia.
Santa Llúcia és la patrona dels oficis on la vista és un element fonamental, tals com els rellotgers, els sastres i les modistes i tots aquells que treballen en l'art de l'agulla, així com també dels cecs. És per això que se la coneix popularment com l'advocada de la vista. La Fira de Pessebres de Santa Llúcia es celebrava el 13 de desembre, data suposada del martiri de la santa. Aquest dia és considerat tradicionalment la data d'inici de les festes nadalenques, ja que, segons l'antic calendari julià, era la nit més llarga de l'any, justament quan tenia lloc el solstici d'hivern. Santa Llúcia té dedicada una capella a la catedral de Barcelona. Aquesta capella tardoromànica es va construir per ordre del bisbe Arnau de Gurb l'any 1268. Originàriament no formava part de la catedral romànica i en ella es venerava Santa Llúcia, però també a la Mare de Déu, a les 11.000 verges i a les santes Àgata i Quitèria. Se sap que a partir del segle XVI, l'advocació a Santa Llúcia va desplaçar a altres per la gran devoció dels barcelonins a la santa. L'any 1431, quan s'acabaren les obres de construcció del sector occidental del claustre de la Nova Seu, la capella de Santa Llúcia va quedar integrada dins del conjunt de la catedral gòtica. Actualment la podem trobar al carrer que porta el seu nom, tot just davant de la casa de l'Ardiaca, fent angle amb el carrer del Bisbe.
S'ha de dir que des de que es té notícia, la Fira de Pessebre sempre s'ha fet a prop de l'esmentada capella. I aquesta és la raó per la qual va adoptar el nom de Fira de Santa Llúcia.
Les 12 van tocant, i és nat el Déu infant, filla Maria.
Ai, que maco això del Duodinàmico fent les Nadales com aquesta de les 12 van tocant. Ai, bueno, jo callo.
Fins mitjans del segle XX, el dia de Santa Llúcia, era tradició d'anar-hi a venerar la santa per tal de prevenir-se contra els mals d'ulls. Pels voltants de la capella es congregava gran multitud i els firaires treien els millors articles nadalencs que tenien per a vendre.
Queda clar que Santa Llúcia era una festa molt arrelada i concorreguda a la ciutat, malgrat no ser una festa del calendari oficial. Tot i que en l'actualitat aquesta tradició ha quedat esvaïda com a conseqüència del batibull comercial previ al Nadal.
Aleshores, Roberto, podríem dir que, així com fent una analogia amb la arxiconeguda cançó dels Bagels, això com Santa Claus i l'interminable Black Friday Kilt a la Santa Llúcia tradicional, no? El Black Friday ens ha destarotat la tradició.
Sí, Albert, malauradament ha passat això, i és curiós perquè antigament la fira tenia una tal popularitat que ni l'epidèmia de febre groga de l'any 1870, un dels brots d'aquesta malaltia que va patir la ciutat des de l'any 1821, van impedir-ne la seva celebració.
Vosaltres us penseu que ho està llegint això el Roberto, però ho té tot al cap, eh? Ha vingut sense guió.
Sí, Albert.
Ni em mira, ni em mira, mare meva.
En aquest sentit, el Diari de Barcelona, del 13 de desembre de 1870, publicava:
A primera hora de esta mañana se ha establecido en el frente de la Santa Iglesia Catedral la feria denominada de los Belenes, la cual estaba sumamente pobre de objetos destinados al adorno de los mismos, sin duda por haberse considerado en el presente año, después de una epidemia como la que acabamos de pasar, no podía quedar tiempo ni humor para ocuparse de semejante diversión. En cambio, abundaban los puestos destinados para la venta de desechos de quincalla y de libros usados, y los había en notable abundancia.
Va, això és com una mica la pedazo epidèmia del capitalisme que pot amb tot.
Sí, el capitalisme i les guerres, perquè sembla que la fira sí va romandre interrompuda durant la Guerra del Francès per l'ocupació napoleònica de la ciutat i durant els anys de la Guerra Civil Espanyola. També a l'any 1979, quan la fira va estar a punt de suspendre's per un incendi que va afectar a diverses parades.
Ah, aquest mal sabia jo, 1979, no, ni de conya.
Però malgrat les guerres, aquesta i d'altres fires de pessebres van continuar celebrant-se a la ciutat comtal.
Joan Amades escriu que al segle XIX hi havia més d'una fira de pessebres a la ciutat. Aquestes es feien durant 3 dies, per la Puríssima i per Santa Llúcia a la plaça de la Catedral i per Sant Tomàs a les places del Pi, de Sant Josep Oriol i del Born. En aquestes fires es venien figures, casetes i altres construccions i elements propis del pessebre, com ara ponts, fonts, molins, pous, pallers. Eren les conegudes com fires de pessebres. En canvi, els materials per a la construcció del paisatge, com el suro, molsa, murtra, escorça de suro i altres elements, es venien en una altra fira situada a les escales de la catedral, la denominada Fira de l'Arbell.
Cal dir que el creixement de la ficció pel pessebre va fer augmentar l'èxit d'aquestes fires, fins al punt que es van unificar. Com hem comentat, actualment la Fira de Santa Llúcia comença l'últim divendres de novembre i finalitza el 23 de desembre.
Pel que fa a la seva ubicació, se sap que els anys previs a la Guerra Civil, la Fira de Santa Llúcia es muntava a la plaça Nova i als carrers de Bou i Corríbia, però els bombardejos que va patir Barcelona durant el conflicte van causar l'enderroc de diversos edificis i la desaparició d'aquests dos carrers. El resultat de tot plegat fou la instal·lació de la Fira al solar que va quedar al davant de la catedral.
Uns anys més tard, en la dècada del 1950, l'espai es va convertir en l'actual avinguda de la catedral, on encara avui es fa la Fira de Santa Llúcia.
Respecte a la infraestructura de les parades, la Fira de Santa Llúcia també ha canviat al llarg dels anys. Al principis del segle XX, els firaires muntaven les seves paradetes posant una fusta gran i uns senzills prestatges damunt de 2 capitells, protegint els articles nadalencs amb un rudimentari embalat impermeabilitzat amb oli de ginosa, ja que llavors no existien els plàstics i s'il·luminaven amb llums de petroli o acetilè quan es feia de nit. Ara, en canvi, es munten les parades amb estructures de fusta, més ben equipades i resistents, i il·luminades amb llum elèctrica.
I amb aquells pares noels bojos i els sabres que també tenen ulls i van cantant histèrics, no?
Tal qual. I ja per finalitzar aquest especial de Nadal del Barcelona versió original, farem una cloenda literària. L'any 1924, el poeta, novel·lista, dramaturg i periodista Josep Maria de Sagarra fa esment a la fira en el seu romanç de Santa Llúcia, del qual llegirem un fragment.
Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, pels vols de la plaça Nova rondava amb la meva amor. Anem tots dos a la fira, amiga, anem-hi de jora, que una mica de muntanya alegri nostra tristor. Comprarem grapats de molsa i una enramada d'arbós, i una blanca molinera, i una ovella i un pastor.
Bravo!
En mi ciutat,
que guai. Hòstia, vaya història de Santa Llúcia i que ve aquesta lectura final de la Olga, eh? Quina meravella.
Un artista.
Moltes gràcies.
Sou unes artistes. Però, home, hi havia moments que deia, jo aquí molesto, perquè aquí hi ha coneixedora, saps? Jo sóc un indocumentat. No. Però, bueno, així coneixem una mica més la ciutat amb el Barcelona versió original, que tindrem nou episodi al gener, no? Jo calculo.
Sí, al gener, el proper episodi del Barcelona versió original.
Molt bé, i fins aleshores que mengeu molts torrons. Gràcies per venir al repetidor especial Nadal, Olga, Roberto.
Gràcies, Albert. Gràcies. Des del Barcelona versió original, l'Olga i el Roberto us desitgem un...
Bon Nadal!
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Increïble la Nadala hawaiana del Bob Dylan, amb la que introduïm, a petició seva, a Juan Carlos Belmonte, ja en el seu espai Planeta Beaire. Hola, Juan Carlos, de nou.
Hola.
Per què estem sentint aquest Bob Dylan?
Bueno, dels pocs discos de Nadales que m'agraden està aquest que va fer Bob Dylan fa 15 anys, i com que aviat el veurem al cinema la pel·lícula aquesta que han fet sobre ell i que protagonitza Timothy Chalamet.
Que tu i jo no som gaire fans dels biòpics musicals.
No.
La del Chalamet.
Veure el Chalamet fent de Dylan a mi...
Una mica palito,
Costa. Però bueno, el propi Dylan ha dit que està encantat amb l'actuació de Chalamet,
sí,
i amb la pel·lícula, tot i que recomana llegir-se abans el llibre en què es basa. Per mi, de Dylan a la pantalla, qui ho va fer millor va ser Cate Blanchett, no?
Ah, sí.
A la genial pel·lícula de Todd Haynes, I'm Not There.
I'm Not There, sí.
Sí, que allà sí que és un apropiament a Dylan d'una manera molt
clar,
original.
I molt creatiu, molt estrafolari, i això que sigui la Cate Blanchett qui dona vida a Bob Dylan.
Mm-hmm. El disc de Dylan es diu Christmas in the Heart,
Christmas in the Heart.
Tot i que és inferior als discos que ha fet Dylan durant aquest mil·lenni amb material propi, es deixa escoltar la mar de bé. Potser molts usuaris que han agafat els discos de Dylan que hi ha a les biblioteques no han escoltat aquest, no l'han trobat perquè no està amb la resta de discos seus.
Com?
No, resulta que a les biblioteques els discos de Nadales estan amb la música infantil, de manera que queda una mica amagat.
Ui, val. Bueno, ja tenim per aquí a la Iris González, que pot confirmar aquest extrem. Hola, Iris.
Sí, el confirmo. Les Nadales estan a infantil, perquè a infantil hi ha només les millors coses de la biblioteca i, per tant, les Nadales estan a infantil.
Val.
Bueno, el contingut no és que sigui gaire infantil, especialment si obrim el llibret que porta el CD, on trobem un dibuix d'una espaterrant Betty Page vestida de Santa Claus.
Clar, la Betty Page, que era aquesta estrella, una
pin-up per excel·lència.
Pin-up star dels anys, que 60 o 50?
50, diria jo. He dit vestida de Santa Claus, però més aviat no gaire vestida.
No gaire vestida.
Cosa. No sé si algun pare o mare s'ha queixat de trobar això a la sala infantil d'alguna biblioteca.
Teniu la portada al cap de la Betty Page?
Sí.
La Betty Page com mig vestida de Santa Claus.
En tot cas, això em recorda una anècdota de quan treballava a la biblioteca Joan Miró. Un dia es va colar a la sala infantil un manga per adults. Unes nenes el van trobar i es van adreçar al taulell ensenyant el llibre obert a les bibliotecàries i dient: ara dibuixeu dones despullades?
Com?
A mi el millor d'aquesta anècdota és que les nenes, santa innocència, es pensaven que tots aquells contes que hi havia a la biblioteca...
Els dibuixaven els bibliotecaris.
Sí, les noies que hi havia al taulell de la sala infantil.
Increïble.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa.
Meravellosa l'anècdota, doble anècdota del disc del Bob Dylan que està infantil i que de vegades algun manga pot ser que també, no?, es coli allà i que les nenes es pensessin que les bibliotecàries dibuixaven les portades dels llibres. Meravellosa. Moltes gràcies, Juan Carlos.
Moltes gràcies a vosaltres. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and blixing and holding his reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
I amb aquesta melodia tan enlluernadora dels DXX, que són aquests separadors que he inventat jo, que són cançons que no són de Nadal, però a mi, pel que sigui, em sonen a Nadal, rebem a la Iris, ara ja de ple, Iris González, responsable de la secció infantil de la GABA,
sí,
a la Biblioteca Gabriel García Márquez, supercol·laboradora de Ràdio Maconda ja abans d'estar a la GABA, des d'altres biblioteques. Pendents estem totes de que facis el teu programa de lectures infantils a Ràdio Maconda. De moment podeu anar a Altres Mons, que són les càpsules literàries infantils que tenim a Ràdio Maconda, i també sentir lectures des de Can Mans, que ja tenim el primer episodi i en breu el segon, que és el podcast que fas amb els teus compis de la Biblioteca Juan Mercè.
Exacte.
Especialitzat en novel·la barcelonina.
Exactament.
I què ens portes avui, tu que vens tan lliure, sense papers, amb un barret de Nadal que fa lluminescències de tots els colors, però sí, no tenim ni idea de què ens portaràs pel repetidor especial Nadal 2024.
Doncs porto una cosa que vas demanar, ens vas fer un encàrrec molt concret, que era parlar de coses poc òbvies i fifis nadalenques.
Exacte.
Llavors, jo porto un llibre per a nadons, és un llibre de 0-3 anys, format petit, per mans petites, i el protagonista és un trunyo.
És un trunyo?
És una caca.
Oh. Llavors, és preciós el llibre. O sigui,
es diu León Letrón, que seria León el truño, León la cagada, la caca, com vulgueu. I el subtítol és Un llibre tremagón.
Fan.
Quina meravella. I surt com el truño plorant a la portada.
Sí, ara us explicaré una mica de què va, però...
És ben suposo... català també això, molt francès i molt català.
Sí, suposo que tots us preguntareu per què he escollit això. A primera vista no sembla res nadalenc. Però jo ho associo a... Jo sóc una d'aquestes persones que viu pel Nadal i just quan comença desembre, per mi ja és Nadal, i passa una cosa cada any, que és que a finals de novembre, a principis de desembre, té lloc el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de París. El Saló de Montreuil, que és un dels millors salons de literatura infantil del món, i hi ha meravelles. El mercat francès de literatura infantil, juvenil i de còmic és espectacular. Si t'agraden aquest tipus de llibres, has d'anar a Montreuil algun any sí o sí, perdràs molta pasta perquè t'ho compres tot i pringues molts diners, però t'emportes joies meravelloses. I aquesta és la primera joieta que jo em vaig comprar a Montreuil fa 15 anys, potser, fa molts anys.
Pues vas estar amb la vista finíssima, no?, d'anar a trobar aquest petit llibre quadrat que fa res ni un pam de lo petit que és, però
perquè
que crida l'atenció. Crida l'atenció.
Llavors, què li passa al nostre trunyo, al León? Doncs li passa que el pobre és una persona molt... És un trunyo, perdó, no és una persona, és un trunyo molt vital, molt positiu...
Com
molt...
és un trunyo que surt saltant a la vida.
I calent.
L'alegria de viure... Calentito. Però què passa? Que només té èxit entre les mosques. I clar, a ell això pues, li sap greu, perquè ell voldria ser popular, però només les mosques se l'estimen. Llavors, tu vas passant les pàgines, no? I clar, mira, mireu, es troba amb un paper higiènic i que...
Clar,
perquè és el seu enemic,
sí,
la
seva
criptonita del cagarro. Llavors, ell fa tot de tàctiques per intentar ser més popular. M'encanta en la que... Comença a fer abdominals.
Per semblar una barreta de xocolata.
La tableta de Cristiano Ronaldo allà en el trunyo.
Meravella.
I finalment, doncs, què passa? Que no ho aconsegueix, no? I llavors, doncs, decideix acabar amb la seva vida tot desesperat i trist,
no,
tirant-se pel vàter.
No!
Suïcidant-se. Llavors, clar, m'encanta perquè... No té res de Nadal, però és el Saló de Montreuil, és que és això, és trobar-te un llibre per bebès protagonitzat per un trunyo amb problemes vitals de depressió que decideix suïcidar-se. I això és un llibre per bebès, ideal per bebès, segons el mercat francès.
Perdó, és que
llavors, té tot... faníssima, faníssima.
Tot de Nadal té un ésser que es vol suïcidar la nit de Nadal. Frank Capra, que bellos vivir. Uh-huh. Trunyos abundants i bulliciosos. Nadal, no? La de trunyos que farem.
Caganer.
És nadalíssim, és nadalíssim. I a més, lliçó existencial...
Clar, per bebès.
Per bebès?
Perquè els bebès, a més, què és el que s'estimen més? Les seves caques.
Exacte.
Tu prova-li, quan són conscients de les seves caques, els nadons, prova de llançar a la brossa un dels seus bolquers plens de caca. És difícil, no volen.
Mm. Clar, perquè...
Clar, són seves.
Clar, ho senten com a
parells. És que és un temazo, eh?
León
Letron. León Letron, el llibre Tremagón.
Vull el llibre i la samarreta.
I a més, va ser un llibre que es va fer, jo diria que és, ja té uns anys, 2007, és del 2007, i el 2019 el seu autor, que és Kilofer, que és un autor de còmics bastant important a França, de bande dessinée, en va fer una versió de nadalenca, que no era una edició venial, no es podia vendre, la va lliurar a les biblioteques i a associacions de còmic. I clar, ja vaig dir, oh, mira, Le Noël de León Letron. Ja, meravellós. O sigui, hi ha una versió nadalenca del 2019 de León Letron. Jo no la tinc, algun dia m'agradaria aconseguir-la.
O sigui, que hi ha més episodis, de
les vivències de León Letron. Que no es va vendre, no era una versió per vendre, però la va fer es va fer molt mític. És un clàssic, ja.
Home, és un mite. Per mi és un nou mite descobert per mi, però ja veig que és immortal, per molt que vagi pels canalons de sota el vàter. Bueno, un aplaudiment per la Iris, perquè el que ella ha triat per acomiadar-se... Jo no aplaudiré. Com ens felicites el Nadal? Amb un trunyo i amb una cançó d'aquí, i no vull fer així com lligams.
De Rafael. No penso dir Rafael. Rafael.
Llegó Navidad ¿Y qué has hecho tú? Termina otro año.
Ara sí, jo sí que em vull tirar per la tassa del vàter, ara. També es veient els gestos de fossilitat de Iris González. Ai, Déu meu.
Que m'encanta el «¿Y qué has hecho tú?».
«¿Y qué has hecho tú?».
«¿Y qué has hecho tú?».
Terrible. Moltes gràcies, Iris.
De res.
Bon Nadal.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Welcome and bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger.
I si sona aquest Willkommen al cabaret, ja sabem que estem en el moment Paco Belmonte. La cosa s'embogeix de tal manera que jo, mira, vaig a fer una cosa que no es pot fer tampoc a la ràdio, que és menjar-me un polvorón. Què tal, Paco? vamos a ver com passa això, com locuto con polvorón. Mira, vaig a tornar-te a saludar amb polvorón a la boca.
Què tal, Paco? Bien, aquí de nuevo.
Farem divulgat equismes al repetidor especial Nadal?
Sí, el welcome, això, aquesta manera de saludar, és que m'encanta, m'agrada molt, i per això sempre començo el programa amb el mateix, ja que se'm deixa repetir la manera de fer les divulgateques.
Clar, i és una aclaració d'intencions de benvingudes al cabaret. Clar.
Bé, a la divulgateca, com ja sabeu, si no sabeu, us ho divulgo, és un espai per difondre, dissertar i divulgar coses de les biblioteques en general i de la nostra xarxa, la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona en particular. Però els seus episodis sempre funcionen igual, sempre, de fet, repeteixo la fórmula, però canviant sempre el títol d'una obra a partir del qual doncs, em parlo de coses de biblioteques. Sempre començo amb un amic que entra amb una cançó, he passat de Tom Petty a Bruce Springsteen, passant per Joe Jackson. Després, acostuma a tenir una peça de sortida, la primera, que acostuma a ser, diguéssim, humorística, no? Vaig tenir a Mucha Pepper, a Richard Cheese, a Albert Pla, i amb aquest últim, El sobrino del diablo. Pel mig, barrejo llibres, han aparegut llibres de Verne, d'Eduardo Mendoza, de Galeano, d'Azcona, de Pérez Andújar...
Pel·lícules
per un tubo, per un... Sí. I bandes sonores de pel·lícules, no? Des de John Williams, Danny Elfman, Moroder, l'últim... tot en si és una travessa del desconcert. No és una travessa del desert, sinó una travessa del desconcert. La divulgateca vol ser una mica això, divulgar coses de les biblioteques.
Sí, entre mons bibliotecaris i alhora expansió cultural de la ment del Paco Belmonte.
Sí, bueno, no, i adjacents.
I adjacents. I allegados.
M'agrada pues, això, parlar molt de pel·lícules i de llibres. I en aquest cas, aquest moment nadalenc i tal, hi ha un llibret que us recomano molt, tot i que té gairebé 10 anys, és del 2015.
I com que tot i què?
Tot i què? Tot i què?
Sobretot perquè té més de 10 anys, que és el que defensem a l'aparador intempestiu.
A l'aparador intempestiu, exacte. Bueno, a partir de l'any que ve. Aquest llibre és una recopilació del diari que van fer les bibliotecàries de la Biblioteca Popular Pere Vila entre l'any 33 i 39.
Voilà.
I resulta que, a més del llibre, ja les fonts del llibre es poden trobar a internet, cosa que m'ha sorprès molt i molt gratament. Resulta que a la web del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, a l'apartat de Memòria Digital de Catalunya, la web és mdc.csv, és igual, ja ho trobareu, doncs hi ha això, aquest, l'original, el diari, les imatges del diari original fet per aquestes bibliotecàries, i és encantador, perquè és desplaçar-se, viatjar als anys 30 i a les biblioteques populars que hi havia a Catalunya als anys 30.
Sembla prou fascinant, no?, aquesta mena de diari de bibliotecàries. Dius que està editat fa uns quants anys, però és que té encara més anys, no?, l'escriptura del diari.
Els diaris són els diaris fets als anys 30 per les bibliotecàries d'aquesta biblioteca popular, que ja va desaparèixer, la Pere Vila va desaparèixer, em comentava Julián que va desaparèixer precisament quan es va obrir la Xavier Bengaren, que ara torna a reobrir també. I bé, en tot cas és això, és una biblioteca popular i com hi vivien durant els anys 30. I està bastant curiós perquè, clar, o sigui, es poden escollir diferents èpoques de l'any, però és bastant curiós, quan se tança el Nadal, els primers anys feien les vacances, no? I llavors, per exemple, l'any 34, 22 de desembre de l'any 34,
aviam,
la biblioteca està desanimada. És dissabte, que no sabem per quin motiu, però és el dia que ens ve menys públic. I per altra banda, estem en vigílies de Nadal. És el darrer dia de l'any que la biblioteca està oberta. I si volguéssim fer un resum del moviment que hem tingut en l'any 1934, sense tenir en compte les causes que l'han pogut motivar, ens sentiríem ben pessimistes, encara que d'un mes en aquesta part s'ha iniciat un nou moviment, canvi de públic, que ens fa esperançar un major èxit per l'any que anem a començar. Un any després, al Nadal del 35, també diuen, a l'escriure les darreres notes en el diari de l'any passat, sentíem un pessimisme que anotàrem per la manca de moviment. Enguany, tot i que no és cap nombre extraordinari ni molt menys del que ens pensàvem, no obstant, hem guanyat molts llegidors i podem dir que si no els tenim en quantitat, sí en qualitat. I això ja ens anima. Mira quina cosa
que maca, maco, no?
L'any, doncs això. Un any després era el Nadal del 36. El més curiós és que el Nadal del 36 no van fer vacances de Nadal.
No,
No, primer, bueno, entrem, per exemple, el dia de Sant Esteban, dient, seguim fent repàs diari, d'un temps ençà que ens falten moltes obres referents a Rússia. Això, una cosa curiosa. Bueno, no eren shiny days, no? L'any 37, en plena guerra, el 22 de desembre el que deien és si fos possible no sentir els crits dels infants quan surten d'esbarjo o per anar-se'n a casa, la biblioteca hi guanyaria molt. Però el 23 de desembre, diu, han bombardejat els barris propers a la biblioteca i els llegidors deuen tenir por perquè no han vingut gaires.
Que bonic això de que sempre es refereixen als llegidors, no? Que són els habituals de la biblioteca.
Exacte, sí,
i també que està escrita això a diverses mans i diversos caps pensants a aquests diaris.
Hi ha moltes coses que transportes, perquè clar, no hi havia usuaris, sinó llegidors, no? Per exemple.
Gent anava a la biblioteca a llegir, no a mirar-se a la tablet.
Bueno, sí, o també s'emportaven. El 27 de desembre del 37 diu, els llegidors voldrien emportar-se a casa més d'un llibre i ens cansem d'explicar la impossibilitat d'aquest desig.
Oh.
O sigui, no es podrien...
Només un de préstecs.
Només un. Imagineu, ara se'n poden endur 30.
Clar.
I alguns ho fan, de fet. El dia 28 de desembre sembla mentida com, de la manera més senzilla, es fan lios en el catàleg de préstec, no trobant quan un la busca la tarja d'autor o lector.
Això és una innocentada, clarament. Algú li van fer una innocentada i ho va ficar al diari allà super ratllada la persona, com la bibliotecària, com... És que, clar, de vegades no trobo les coses. T'han fet el lío.
Això, resumint, teniu el llibret publicat per l'editorial Morsa el 2015.
Ah, que és diu... Morsa. Jo estava veient-lo i deia, Morsa. Em sona molt aquesta, sí. Aquest disseny. Vale, vale.
És un llibre molt
Morsa
maco.
Editorial.
És meravellós aquest llibre. Sí.
Les bibliotecàries, diari de la Biblioteca Popular, Pere Vila, 33-39.
Déjame tocarlo, déjame tocarlo.
Llavors, el més curiós és això, que a més de llegir el llibre es pot consultar per internet en, com es diu això, s'han escanejat les pàgines de tots aquests diaris.
Has explicat que està il·lustrat, perquè les il·lustracions són senzilles, però ben cuques, eh?
I té una portada, bueno, amb unes tenefes molt nadalenques, també, no?
És molt guai, és molt guai.
Aquest llibre és meravellós.
Sí.
O sigui, l'Iris, el pilot, eh? No, a mi jo ja m'he tornat addicte,
eh? Vaig participar en el Verkami de llavors per editar-lo i n'he arribat a tenir fins a 10 exemplars, a part del meu, a casa, i l'he anat regalant.
Oh,
és espectacular.
No et queda un per mi?
Sí. I tant, sí, ja ho buscaré, sí. I el proper dia te'l porto.
Doncs, meravella de recomanació, aquest llibre, Les bibliotecàries, diari de la Biblioteca Popular Pere Vila, 1933-1939, amb il·lustracions de l'Elisa Pereza, editorial Morsa. Meravella.
Bueno, desitjar una bona tercera temporada per tothom i aviam si la travessia, això del desconcert i tot, sí. Això, hi ha una altra travessia que també sembla que l'acabarem aviat, que és poder estar, a més que a iVoox, reaparèixer a la xarxa de ràdios comunitàries.
Sí,
no?
El 2025 jo crec que ja ens sentirem all around in stereo. Uh-huh. Doncs un aplaudiment pel Paco Belmonte, bueno, i la seva divulgateca infinita.
Gràcies. Oh, yeah. Molta gràcies.
Ja pots menjar polvorons.
Oh, yeah.
Epíleg. I així arriba al final d'aquest repetidor especial Nadal 2024... on ens hem agafat de les mans, hem parlat de la parafernàlia nadalenca, de vegades enrient-nos, de vegades, doncs, somrient-li, però al Nadal el que s'ha de fer és celebrar-lo. És igual els inputs agres que ens doni la vida, que ens agradi o no aquestes festes, el que mola és celebrar que seguim un any més vius. Així que dediquem aquest repetidor especial Nadal 2024 a tothom que hi és i tothom que hi serà sempre amb nosaltres i busquem maneres de celebrar-lo. Per exemple, amb una pel·li d'aquelles que pots posar-te al sofà per fugir de la família després del gran àpat. No cal ser molt original, anem als bàsics. Com oblidar aquella seqüència de subidon existencial del James Stewart, el malmès George Bailey, després de reneixer per adonar-se que està viu mola per molts problemes que tinguem i ho celebra corrent sota la neu. I felicitant el Nadal a tot el barri de Bedford Falls en aquella pel·li, ja sabeu quina, It's a Wonderful Life, que bello és vivir. Yeah! El clàssic de Frank Capra, que passaven abans sempre a la tele, ara ja no sé, jo no tinc tele, però tothom diu que l'ha vista i molt segur que no l'han vista. En tot cas, podeu veure a l'inici, quedar plàcidament adormides i, sobretot, l'heu de mirar ni que sigui aquesta escena al final de It's a Wonderful Life amb el James Stewart histèric de reneixer després de voler-se treure la vida la nit de Nadal, perquè hi ha una cosa estranyament reconfortant en veure com cau la neu en blanc i negre. Ara, també us dic que si la família us ratlla i heu de felicitar el Nadal una mica amb aquesta cosa de m'esteu molestant, jo faria com el Bruce Willis, el John McClane, quan responia així al cap del grup terrorista que segrestava el Nakatomi Plaza a La jungla de cristal, Die Hard.
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
I la veritat és que jo tampoc deixaria passar l'oportunitat de recuperar joies com aquells especials de Nadal de Disney, que els trobeu tots a YouTube. És molt fàcil, agafeu la tablet del nen i us poseu allà al sofà. Per exemple, a mi m'encanta aquell Mickey Christmas Carol o aquest altre, que era per fans de Pluto, que és quan fan l'arbre de Nadal, el Pluto i el Mickey,
Pluto Christmas Tree.
Okay, Pluto, let's get our tree.
Tot és esbossarrat, tot és harmonia, tot és melòdic, com també us dic que si voleu liar-la una mica i fer una house party, jo faria com fa Snoopy, ballar a casa a lo loco. Us asseguro que si busqueu aquesta peça que també està al YouTube, aquesta animació de l'Snoopy que es diu Snoopy Bailando, gaudireu molt, perquè és una il·lustració dels Schultz on van fent, estan animats tots els personatges allà ballant cadascú al seu rotllo i van fent petits zooms a cada personatge i és fascinant. Això sí, el Nadal el podem celebrar cadascú com vulguem. Si pot ser d'una manera una mica destarotada, encara millor. Per exemple, pot celebrar el Nadal muntant-te una discoteca dels anys 70. We're gonna fly down and have ourselves a disco Christmas. Què us sembla això, no? Una ballaruca, eh? Està bé, no? Universal Robot Band, cançó del 1977, aquest disco Christmas, que jo crec que va bé per fer un petit guateque diferent i no la Nadal de sempre. També podeu, per exemple, fer un Nadal al contrari. Un Nadal obscur, solitari. Un Nadal maleït com el que ens proposa el James Chance amb aquest Christmas with Satan. And all this Christmas blue.
So I'll need
my soul is. Una bogeria genial, dislocadíssima del 1984, aquesta peça entre el blues i el jazz i totalment ombrívola, res a veure amb el que ens ofereixen els grans centres comercials. Per últim, o quasi últim, a mi em mola molt fer un Nadal metalero. Christmas with the Devil. Hem invocat a Satan, invoquent el dimoni en aquest final fosc del repetidor que sempre l'epila, que així que aquest Spinal Tap, la banda de metal falsa que protagonitza aquell documental, busqueu-lo, This is Spinal Tap, que no cal dir, el trobareu a les biblioteques de Barcelona. Oi que sí, Juan Carlos? Està.
Sí, i tant.
Molt bé. Podeu fer el que voleu, reunir la família o fugir d'ella. Podeu celebrar el Nadal com vulgueu, però a nosaltres ens agraden els finals i els Nadals. Freaks. Així que el que triem per acomiadar-nos avui és una Nadala ben especial d'una banda catalana que es diu Mendra, un trio que va decidir barrejar el seu punk de tota la vida amb una Nadala també de tota la vida i amb un imaginari que a la gent li fascina ara, que són els zombies. The Walking Dark Hair Mary dels Mendra. Això està a Nadal a 10 bandes, publicat per Discos Pinya fa un parell d'anys. És una meravella aquesta Nadala de Mendra barrejant les tradicions amb els zombis i és el que jo he decidit que era una bona ocasió per fer-nos una al repetidor de Nadal. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, moltíssimes gràcies a tothom que fa Ràdio Maconda. Julián, moltes gràcies, Juan Carlos, Paco, Iris, tothom que heu vingut avui, moltíssimes gràcies i molt bon Nadal, bones festes, que no us mengi cap zombi.
Bon Nadal a tothom.
Bona Nadal a tothom. Viva el solipsismo!
Shh.